Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El president Carles Puigdemont acaba de demanar al govern espanyol obrir un diàleg per negociar i acordar els termes d'un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya. Des de les 4, el cap de l'executiu català està intervenint en l'obertura del debat sobre la qüestió de confiança a la qual s'ha sotmet, recordem-ho, després que el 8 de juny passat la CUP va tombar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Un debat inèdit en l'actual democràcia catalana. L'única culminarà demà amb la votació. En els primers minuts de la intervenció, que encara, com dèiem, s'està desenvolupant, Puigdemont ha llançat un missatge directe a la CUP i ha dit que sense pressupostos no hi ha confiança i que per això ha demanat que si no li han de garantir aquest aval, s'estalviïn el temps i demà no li atorguin la confiança que reclama. Ha anunciat el president de la Generalitat que no li tremolarà el pols si no obté aquest compromís i, per tant, convocarà eleccions. El Parlament de Catalunya viu aquesta jornada inèdita amb la moció de confiança. El debat es culminarà, com dèiem, demà amb la votació de tots els parlamentaris. Canviem de qüestió. Els dos hospitals més grans de la zona rebel de la ciutat siriana d'Alep han quedat temporalment fora de servei pels raids aeris llançats aquest matí. Uns avions militars han bombardejat directament el centre, segons han assegurat fonts de l'ONG Syrian American Medical Society, que treballa en aquests hospitals. Els atacs han passat el mateix dia que l'exèrcit sirià continua avançant en la segona jornada de l'ofensiva terrestre més gran dels últims temps per recuperar la ciutat amb el suport d'avions russos i milícies xiïtes. Es calcula que hi ha prop de 250.000 civils atrapats en aquesta ciutat. També us expliquem que un equip de jutges de 5 països ha conclòs que el míssil que va fer caure el juliol de 2014 un avió de Malaysian Airlines a Ucraïna, el van llançar des de territori llavors controlat pels rebels prorussos. Totes les 298 persones, la majoria neerlandesos, van morir. A més, també han conclòs que el míssil era de fabricació russa i que el vehicle des del qual es va llançar el míssil va entrar des de Rússia a territori ucraïnès el dia abans i que va tornar a Rússia l'endemà. La conclusió de la investigació és clara, doncs, que la responsabilitat del sinistre en últim terme la té Rússia. Fins aquí l'actualitat. Seguirem molt pendents del debat de la qüestió de confiança, notícia que ampliarem durant els minuts del Mirador de l'Actualitat, programa que estarà dedicat avui a la violència a Mèxic, principalment sense perdre de vista, com dèiem, aquesta notícia des del Parlament de Catalunya, el debat de la qüestió de confiança. Us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel. Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 del matí i a 7:15 de la tarda a Ràdio Estel. Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània, el pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull ofereix per aquest nou curs una sèrie d'aules obertes adreçades al públic en general en horari de tarda a vespre. Són aules obertes sobre matèries de filosofia i humanitats a les quals es pot assistir com a oient. A tots ens cal una formació permanent. Tota edat és bona per aprendre. Informeu-vos-en a la Facultat de Filosofia, 93 453 43 38, 93 453 43 38, o a filosofia.url.edu. Facultat de Filosofia de la Ramon Llull. Ser i saber. La filosofia és la recerca de la veritat com la mesura d'allò que l'home ha de fer i com a norma per a la seva conducta. Sòcrates, filòsof.
Fragment del programa Radio Eficàcia, on Charo Loriente, directora comercial de Grupo Corsa, ens parla sobre l'eficàcia publicitària de la ràdio.
No os preocupéis, si no tenéis que hacer nada, porque mi experiencia, tanto con agencias de publicidad como directamente con las emisoras de radio, es que te lo ponen todo muy fácil. Es decir, tú di, hola, yo me quiero anunciar. Y a partir de ahí no te preocupes, ya te preguntarán, ya van a indagar qué es lo que tú haces, cómo te van a asesorar de cómo hacerlo. La radio es que es muy cara, debéis gastar de dinero, pues, ni cara ni barata. Tú habla y di cuál es tu presupuesto y te dirán, oye, con este presupuesto tú puedes hacer esto, esto y esto.
Com has pogut escoltar, la ràdio pot donar a la teva marca molt més del que et penses. Escolta el programa sencer sobre la radioeficàcia a radioeficàcia.cat.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra, bona tarda a la Vall d'Aran. Avui és dimecres, dia 28 de setembre de l'any 2016... I estem molt feliços de poder estar amb tu, i com sempre, des de Ràdio Estel. De seguida començarem el programa amb els síndics de greuges i després, naturalment, avui és el dia de l'advocat. Però també, senyores i senyors, per començar el programa com tots els dies, Lluís Torrelles, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients, estimat Lluís, per contactar amb nosaltres a partir d'aquest moment?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Com m'agrada a mi aquest telèfon, 93-469-2771 i 93-469-2772, perquè a partir d'aquest moment entrem en temps de concurs. La culleradeta, sobretot la culleradeta de Colnatur. Ja ho saps, tots els dies, pel dematí, per la tarda, per la nit. Sempre molt a prop de tu, la culleradeta de Colnatur. Et preocupen els teus ossos o et preocupen les articulacions? I com està la teva pell? Doncs pren cada dia Colnatur. Recorda, Colnatur, el teu col·làgen de confiança, ja veuràs com ho notaràs i també ho notaran. I en temps de concurs, atenció, tal com deia, als nostres telèfons, 93-469-2771 i 93-469-2772, ens espera el proper divendres, dintre dels sorteig d'Estem amb tu, un dinar o un sopar a Can Barrina o a l'Ou de Reig. Per tant, truca ara mateix, repeteixo, estem ja en temps de concurs durant tot el programa. No teniu que entrar en directe. La Inés Granados prendrà nota de seguida i entrareu dintre del llistat. I per tant, repeteixo, el dinar o el sopar a Can Barrina i també el pot de Colnatur. 93-469-2771 i 93-469-2772. I els convidats avui, musicalment parlant, comencem amb Mocedades.
Com una promesa eres tu. eres tú, como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. Mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I senyores i senyors, en aquesta nova temporada, el Dia dels Síndics de Greuges serà sempre el darrer dimecres de mes. I per aquest motiu, i motiu molt agradable i feliç, benvinguda Maria Assumpció Vila, que és la síndic de Greuges de Barcelona. Benvinguda.
Bona tarda.
Com ha anat l'estiu? Perquè és una pregunta encara que estem ja a la tardor.
Sí.
Com ha provat l'estiu?
Bé, bé, hem de dir que bé. Hem de dir que bé per alguns, no tan bé pels altres, però en general hem de dir que bé.
Molta gent viatja encara, vull dir, el percentatge, per la informació que teniu vosaltres, ho dic pensant en la butxaca, no? Però també hi ha molta gent, tenim, ara parlarem dels turistes o del turisme, però hi ha molta gent que encara fa una mica d'estalvi durant l'any per poder viatjar i per poder fer vacances. Però no ens podem oblidar, i tu saps millor que ningú, dels molts de ciutadans, que potser més d'un ens està escoltant, que no pot fer vacances, perquè ja li és molt difícil arribar a final de mes, i clar, quan arriben les vacances tenen que fer les seves vacances particulars.
Exactament, jo crec que els que ho podem fer som uns privilegiats, i sí que és veritat que sempre, bueno, nosaltres que vivim tant, doncs, també la pobresa que encara hi ha en aquesta ciutat, és evident que et fa pensar que hi ha moltíssima gent que no pot ni tan sols imaginar-se que puguin fer unes vacances. Hi ha moltes persones, doncs, d'alguns barris que ja n'hem parlat altres vegades, que estan més tocats pel tema de l'atur, que no tenen feina, i que realment són persones que potser viuen en un extrem de Barcelona i ni tan sols hem pogut anar a la mateixa platja de Barcelona que amb el metro s'hi arriba. Per tant, sí, és veritat. Per això quan diem han anat bé els que han pogut fer, però després sempre hi ha, doncs, aquesta recança d'aquest volum de famílies que no tenen oportunitat d'això perquè estan en una situació molt precària, i el recordo sempre.
I què penses d'aquestes persones, doncs, que d'alguna manera reben una promoció especial, un missatge, i que els conviden a fer vacances, a viatjar, a fer un creuer, i que ho paguin a plaços?
Bueno, no
perquè
sé,
perquè tot això de moment fa molta il·lusió, però
sí,
després, eh? O amb
veure,
la seva targeta de crèdit... I...
Sí, a veure, bueno, personalment, a mi demanar un crèdit o pagar plaços unes vacances, a mi personalment em semblaria que no és de rebut, eh? Ara, cada un, doncs, amb els seus diners i com reparteixen aquests diners, fan el que volen, no? I, per tant, bueno, l'opinió personal és que a mi em sembla que no ho faria, però que si això, doncs, els motiva i gràcies a això poden fer unes vacances i els compensa i després ho poden pagar, doncs, res a dir.
Barcelona, una ciutat que rep més turistes durant tots els anys arrel del món, eh? Una de les principals. Els turistes que ens visiten t'agraden? Et causen algun problema? Has rebut queixes?
A veure, és molt variada. Tot el personal que ve és molt variat, no? Jo del que no estic a favor ni em puc estar mai és dels turistes que venen aquí, els turistes de borratxera, no?, que diuen, i els que venen aquí, que, bueno, que perquè portin pocs diners no vol dir que això tinguin que anar de qualsevol manera, per exemple, doncs els pocs diners que porten els tinguin que que utilitzar per veure, no? A veure, a mi els que són incívics, evidentment que estic en contra d'aquest turisme, per això potser sí que vindrà un moment que el mateix Consell de Turisme que ara organitzar l'Ajuntament, nosaltres i qui sigui, també hem d'anar mirant que vingui un turisme cívic i equilibrat, no? I que, bueno, que tothom té dret, es pot venir amb pocs diners i per això doncs, hi ha pensions i llocs legals que són econòmics, però que, esclar, el que no es pot permetre és que vingui un turisme que porti desordre i que porti un perjudici pels veïns i veïnes d'aquesta ciutat.
El que es diu, la informació que jo pugui tindre dels turistes que arriben a Barcelona a través dels creuers, diuen, comenten, que són els que més diners donen a la ciutat?
Sí. A veure, jo no ho he comprovat.
És un altre percentatge, potser.
Sí, jo tinc els meus dubtes, no?, perquè jo no he fet mai cap creuer enlloc. Però sí que és veritat que ha estat molt poques hores. Per tant, a mi em costa creure que en aquelles hores poden fer segons quines despeses de compra, sobretot. Ara, sí que és veritat doncs, que hi ha un moviment de taxis i de busos que els porten des dels creuers fins als llocs més turístics de la ciutat. I això, evidentment, que porta una feina doncs, als taxistes i sobretot també en aquests busos, no? Ara, jo també diuen que sí, que van al Passeig de Gràcia i en aquestes botigues de luxe que hi han allà i d'uns preus desorbitants i molt alts, doncs van allà i fan una despesa. Bé, doncs si això és així i per Barcelona això pot ser un ingrés econòmicament parlant, però també, en el cas que em preguntes dels creuers, hem de vigilar què està passant amb la contaminació atmosfèrica que fan. Nosaltres hem demanat un informe a l'Ajuntament amb aquest sentit, perquè hem de també valorar tots els fenòmens que conclueixen amb aquest problema, per dir entre cometes, del turisme.
Bé, jo he rebut, oients que escolten el programa i que ens han escrit o ens han trucat per telèfon. Et vull parlar ara del bus turístic municipal, que ara ja n'hi ha un fotimer. O sigui, que això segurament deu ser un negoci fantàstic, diguéssim, haver muntat aquest tema, no? Llavors et vull preguntar, has rebut alguna queixa de la manera que condueixen els conductors, no tots, però una gran majoria, que no respecten res, que es passen la majoria els semàfors en vermell, que fan el que els dona la gana i que, a més, si vas conduint, ells no busquen mai, ells sempre volen tindre la preferència, el que ho dominaria, d'alguna manera, mala educació o molt mala educació conduint d'alguns d'aquests conductors.
M'estàs parlant del bus turístic.
El bus turístic,
jo no he rebut cap queixa. I per raons òbvies, no hi he pujat tampoc i no t'ho puc dir. I no he rebut cap queixa. Jo, quan els he vist pel carrer circulant, jo abans vivia doncs, al barri de la Sagrada Família, que n'està ple, i sí que és veritat que n'hi ha molts, es van aconseguir algunes millores, sobretot doncs, pel que està organitzat pels carrers que han de passar i que han de complir també uns horaris. I ara bé, jo no he rebut queixes, només puc dir això.
De les queixes que jo he rebut aquí, inclús són dels altres conductors, dels altres busos.
Això és una altra cosa.
No, però dels mateixos que han dit és que no es respecten ni a nosaltres. Però bé, deu ser una minoria, o sigui, tampoc tenim que criticar-ho pensant que són una majoria. Jo n'he vist uns quants que condueixen de la manera que els dona la gana.
Doncs estaria molt bé que ens fessin arribar les queixes.
Seria fantàstic, suposo.
Per tant, tu que tens l'oportunitat de poder-ho dir, si ho dius, ens faràs un favor.
Saps què passa? Que a mi m'agraden poc les problemàtiques i estic fent un altre tipus de ràdio, no? Això ens ho han dit, ens han comentat, i a més ho he viscut jo personalment, perquè sóc un dels conductors ciutadà de Barcelona que viatjo per la ciutat. Bé, en Vicenç Manzón és el síndic de greuges de Viladecans. Vicenç, bona tarda.
Bona tarda.
Viladecans sí que no és una població turística, no?
No és una població turística, encara que alguna vegada ja allà últimament han hagut alguns hotels, que suposo que ve de l'expansió que ha hagut de Barcelona, perquè la majoria d'ells no fan vida a Viladecans, sinó que agafen el bus i van cap a Barcelona.
I costa molt anar de Viladecans a la platja, dic pels ciutadans, també. Hi ha bons transport?
No, a l'estiu hi ha un transport específic per anar a la platja dels ciutadans de Viladecans. El que sí és veritat que encara tenim una reivindicació des de fa bastant de temps del camí de la platja, que està mig fer, però la carretera comarcal doncs, encara no hi ha el carril bici per poder passar-hi, i a més una carretera molt estreta.
Parlarem de seguida dels sorolls, però no esteu una mica cansats ja dels sorolls dels avions?
A Viladecans no li afecta.
No li afecta.
Li afecta més aviat a...
I a Castelldefels.
No, sobretot Gavà. Gavà va haver una mobilització de la gent que vivia tocant a la platja I es veu que s'ha arreglat perquè si vas a la Patxa Viladecans els avions fan un gir quasi de 90 graus quan despeguen del camp d'aviació. Ja no passen tan sovint per sobre d'aquestes cases, excepte quan surten aquests de quatrimotors, que aquests sí que no s'escapen d'ell.
Doncs una cosa que es queixin els ciutadans de Viladecans, que n'hi haurà més d'una, però la que més et preocupes o la que més queixes reps? Els sorolls.
No és...
Dic perquè parlarem dels sorolls de seguida.
Sí, però és que... al cas de Barcelona n'hi ha més activitat comercial o de bars o de restaurants. En canvi, a Viladecans no és el factor més important. Sí que rebem queixes, evidentment, però no és aquest el més... Per nosaltres sempre ha sigut la via pública, però no el soroll. Sí.
Maria Funció, què et diu la normativa contra el soroll?
La normativa contra el soroll a Barcelona és molt àmplia, evidentment. Hi ha, sobretot, un càlcul dels decibelis que, segons quines hores es poden produir pels diferents sorolls, inclosos els concerts o festes que hi puguin haver, i que allò dels decibelis i després allò dels horaris, que per això doncs, les terrasses i els bars tenen un horari per tancar, perquè s'ha de respectar doncs, que la ciutat que dorm pugui dormir, no? Aquí hi ha una, no sé, jo no diria que una contraposició d'interessos, no?, dels que volen l'oci, que està molt bé, que el defensem i que el defenso personalment també, però que s'ha de tenir en compte, doncs, les persones que descansen. I, per tant, aquí, doncs, la normativa exigeix que segons a quins barris i a quines hores han de tancar les terrasses i la gent ja no pot estar més al carrer per fer soroll. El que passa que després es desmarquen d'aquesta situació i fan el famós botellón, doncs, en places i en bancs i barris que bàsicament estan afectats per això, perquè llavors doncs, estan al carrer i segueixen fent soroll. I això és molt difícil de controlar.
Vicenç, a Viladecans hi ha moltes queixes dels sorolls?
No, jo diria que estem amb un 2, un 3% de les queixes del soroll. El que parlant de la normativa és que la normativa és molt, molt, molt complicada d'aplicar la normativa en si. Perquè, clar, comencen a entrar variables. Que si és un carrer de tipus A o del tipus B, el planell de sorolls que n'hi ha segons el tipus de carrer o si és una zona residencial o si és una... Després està els horaris. Si és de dia, fins a les 9, fins a les 23 hores, i la nit és una altra. Si el soroll ve de l'exterior o és del propi edifici, perquè una cosa són entre veïns, una altra cosa és que sigui d'un acte extern. I tot això és complicat. Després, n'hi ha el tema de la percepció de les persones. No totes les persones tenen la mateixa percepció del soroll. Trobar el moment, perquè a vegades molts d'aquests sorolls són instantanis. Moltes vegades hem de dir, requeriu sobretot a la policia municipal de que vagi a prendre. Clar, les mesures que pugui fer la policia municipal no donen motius per obrir un expedient, perquè per obrir un expedient requereix que un tècnic certifiqui que tot allò, quin és el soroll exterior, és complexa.
I si un veí té un veí o una veïna doncs que té el televisor molt fort, o la ràdio, o música, etc etc, això es pot denunciar d'alguna manera?
Home, si alguna vegada venen amb nosaltres, el primer que diem que ha de parlar amb el ciutadà. I quan ens diu, no, ja hem parlat i encara tenim mal rotllo, aleshores li diem, pues avisi la policia. Alguna vegada la policia ha intervingut i ha anat al veí. I també la policia, amb molt bon criteri, li ha dit, ja l'has avisat? I normalment pel telèfon ja li ha dit, és que li ha avisat el veí encara el que ha fet és pujar-lo més alt.
Maria Assumpció, a Barcelona, quines zones de la ciutat afecta més aquest problema del soroll?
Sí, els problemes del soroll en general doncs, són els llocs on les places o carrers són més estrets. Per exemple, Gràcia. A Gràcia hi ha molts problemes a les places degut al soroll. Després, Sants Montjuïc, Sant Martí també hi ha alguns espais, i Ciutat Vella, que esclar, doncs, com dic, els carrers són més estrets i això doncs, que deia ara el company, no, de que entre els veïns doncs, també tenen els seus més i menys, i resulta que si llavors crida a la Guàrdia Urbana, si en aquell moment resulta que han baixat el televisió o han tancat la ràdio, que estava tot taco, o estaven fent una festa, cosa bastant freqüent, i quan arriba la Guàrdia Urbana llavors callen, llavors la Guàrdia Urbana no pot medir ni els decibelis i no pot fer res, esclar, i llavors, bueno, si ens porten la queixa a nosaltres, com a síndics que som, no podem posar-nos en discussions entre veïns, perquè nosaltres supervisem a l'administració. I, per tant, llavors el que els diem, si la Guàrdia Urbana, en reiterades ocasions, no us ha fet cas, llavors sí que podeu portar una queixa dient que la Guàrdia Urbana no ha intervingut en un fet que hauria d'haver intervingut.
Sí.
Jo només voldria afegir una cosa.
No pots afegir el que vulguis.
No, en aquest cas dels veïns. No, perquè sí. M'he deixat una cosa que és molt important, que a vegades inclús li hem recomanat, si ambas parts volen, anar a mediació.
Sí.
I en algun cas s'ha resolt.
Un piano pot molestar, per exemple, amb un veí?
Home, si està estudiant, jo crec que...
Depèn de quina hora, depèn de quina hora. Depèn si és a l'estiu o a l'hivern, si estan les finestres obertes o no estan obertes, però... I si és molt, molt constant, aleshores sí que pot ser molestar.
Una barallada.
I també és una percepció molt personal. N'hi ha persones que diuen, la meva dona no d'allò, i ell diu, a mi no em molesta. I si, en canvi, potser, si fan medicions, potser no arriba a aquests 80 o 70 decibels que es diu.
Una baralla de crits d'una parella, per exemple, que sigui veïns i que tots els veïns estiguin assabentats.
Això el que han de fer és cridar la policia. Sense més voltes, eh?
Maria Funció, s'han celebrat les festes de la Mercè. S'ha complert, d'alguna manera, o es va complir la normativa?
Encara no tinc les queixes. Jo, tot arreu, evidentment, no he pogut estar... Jo aquest any sí que em vaig alegrar doncs, que feia unes quantes temporades que per la Mercè es feia un festival a la DAM, que o sigui, enmig d'uns carrers en ple centre de Barcelona, diria jo, i teníem moltes queixes dels veïns, perquè el problema no és el dia del concert només, sinó que abans s'han tingut que fer ensatjos, i que per tant aquests concerts de carrer no deixen de ser també forts, no? Perquè no toquen melodies, no? I per tant doncs, són coses estridents, i nosaltres vam recomanar a l'Ajuntament que ho retiressin del lloc i que ho posessin en un altre espai de Barcelona que n'hi han. I aleshores doncs, ho van posar a la plaça del Bogatell. Per els comentaris que he rebut fins al moment va anar millor i bé, jo celebro doncs, que l'Ajuntament de les nostres recomanacions ens n'hagin fet cas d'alguna, si més no.
Vicent, quines altres propostes heu fet, diguéssim, des de l'Ajuntament per solucionar aquest problema acústic?
Bueno, una de les queixes que també són típiques és que des de que està prohibit fumar a dins dels locals es fan moltes tertúlies fora i a altes hores. I en aquest cas sempre les recomanacions han sigut de cridar la policia. També la policia a vegades inclús li hem tingut de dir de que el que han de fer és no vindre amb el cotxe amb les llums i tot allò, sinó passar per un carrer i anar caminant. Perquè és que les alertes les posen ja, el semàfor ho posen ells ja, el d'allò. Afortunadament, les recomanacions que s'han fet per temes de soroll, bueno, l'Ajuntament l'únic que fa és d'intermediari, exigir aquest que està produint el soroll que ho ratifiqui. Sobretot ha sigut a Viladecans, que n'hi ha serralleries o carpinteries d'alumini que encara estan a dins la població. I a molt d'allò s'ha tingut de fer mesures preventives per evitar els sorolls.
Ara estic pensant una cosa que potser molts oients ho han viscut, ho han notat, ho han vist, no? És la pregunta pels dos, no? Aquest pols que a vegades trobem, anem caminant pel carrer o anem conduint, no? Tota aquesta pols que potser estan netejant una paret, o, bueno, perquè a vegades és quasi com un núvol, la persona que ha acabat de rentar el cotxe no es posa massa content. Hi ha hagut alguna queixa? O tindria que tindre això també un control?
No, en aquest sentit, jo no n'he rebut. No n'he rebut.
Saps el que vull dir, no?
Sí, sí.
És que és impressionant. No,
parlant d'una altra cosa de la normativa ho diu ben clar. Vull dir, s'ha de regar, s'ha d'evitar la pols. Jo, en tots aquests casos, només va ser un cas que no era... Simplement estava cobrint la façana de tota una sèrie de pedra i, clar, la tallava amb el d'allò i feia un d'allò i va ser tan urgent perquè aquests casos de queixes d'aquests casos, quan arribes, i presenta la queixa o presenta una instància a l'Ajuntament, tot això ja, ja ha passat. I la intervenció va ser immediata. És avisar a la policia, la policia va anar allà i, evidentment, va tindre que fer-ho a dins d'un local tancat i no que vagi a l'espai públic.
I aquests passejos que hi ha les regadores al costat, diguéssim, d'on passen els cotxes, diguéssim, per regar, perquè es té de carregar les plantes, els arbres, les palmeres, etc etc, i, naturalment, passen els cotxes i reguen més el cotxe que, sí, que la pròpia planta. No, et faig aquestes preguntes perquè...
Que és el dia a dia de la ciutat. És que
aquests dies hem rebut aquestes preguntes, sí? dels nostres oients.
Quan has fet aquesta, i he començat a pensar a veure a Viladecans on està, perquè el que està és el gota a gota. I d'espersors em costaria trobar-los.
I ara, atenció, a l'incivisme dels ciclistes, que cada dia... Això no millora, perquè ja tenen els seus carrils, fan el que volen, tenen un semàfor especial per ells, no el respecten, bé, i a més es juguen la vida, no? D'això suposo que haureu rebut més d'una queixa. O passa això i ningú se n'assabenta.
Jo
no he vist mai un ciclista parat per un guàrdia urbà, això d'entrada. I de motoristes tampoc, de quan en quan.
Jo només vaig rebre una ja fa molt de temps, quasi als inicis, vull dir, estic parlant d'uns 9 anys, i era el que a Viladecans ens fa falta. Són els carrils bicis. Vosaltres esteu molt... Aquí a Barcelona esteu molt adelantats i a Viladecans es conviu de mala manera encara. Perquè van per on van els vianants, venen per l'esquena, t'espanten i alguna vegada pot haver algun accident greu.
A més, més d'una atropellada amb alguna persona. Sí, especialment gent gran, atropells.
Sí, doncs, sí, amb una... gran i jove,
No, no,
gran
i alguna, jove. Alguna, inclús hi ha costat la mort.
Sí, sí, no, hi ha hagut
bé. Llavors, que quan parlen d'aquest tema, o comenten, o surt algun mitjà de comunicació, doncs sembla que no tenen sanció, o quasi no en tenen, o si no, llavors no poden pagar la multa, bueno...
Bueno, perquè n'hi ha que són insolvents en aquest cas. Ara bé, sí que és veritat que aquí a Barcelona, que hi ha molts quilòmetres de carrils bicis, però que també en molts llocs no estan senyalitzats i ho saben, però no ho respecten. Perquè jo passo per algunes vies que vas tu tranquil·lament i veus que hi ha el carril allà al costat i, no, i la veritat és que no hi passen. De veritat que és un dels problemes. Nosaltres tenim una investigació d'ofici oberta i que estem profunditzant molt. Estem esperant també més informació de l'Ajuntament perquè d'accidents n'hi han de greus, lleus i molt greus, no? I això ho hem pogut comprovar. I realment s'ha de posar ordre i no sé, s'ha de fer pedagogia, perquè no pot ser que diguin, no, és que si ens parem a tots els semàfors resulta que tardem tant com si anéssim a peu, doncs que vagin a peu.
I un altre perill, que ja és present o imminent, ara són els patins aquests, vull dir que no. Alguns van amb sí, porten moto i tot,
Sí, clar.
Però aquesta vegada, si baixen unes velocitats pels carrers que és baixada, que és impressionant. Si surt algú d'una escala que hi ha hagut més d'un cas, se l'enduen per davant. Què li passa o què li pot passar en aquest nano o en aquest jove, o inclús gent gran i tot, que van patir, millor, si els agrada, però què pot passar si atropellen una persona que està sortint d'una escala, d'una botiga o d'una
cafeteria? Això no està reglamentat.
No està reglamentat.
Això ve la Guàrdia Urbana...
Se tindria que tornar a implantar el que ja al seu dia havia ja antigament, que les bicicletes tenien que portar una xapeta, i això et condicionava. Es pot dur l'anècdota de que amb els gossos que ja obliguen a una xapeta, aquesta seguretat, si perillós i no perillós, i tindre un seguro amb les bicicletes, encara això ningú ha parlat ni ha dit res.
Ja que has parlat dels gossos, encara hi ha molts, potser molts, això seran, crec que deuen ser minoria avui en dia, que tampoc respecten res, fan les seves necessitats al carrer, no agafen la senyora o el senyor o qui té la responsabilitat. Jo tampoc he vist mai que es detingués amb una d'aquestes persones. No et detingués, se l'apareixis i li digues, escolti, això té una multa de tant. És que el que a mi m'estranya és que baixen motoristes, i no tots, cuidado, a grans velocitats, van d'un cantó a l'altre, van fent S's pel General Mitre, per Valens, pels carrers que vulgueu de Barcelona o de qualsevol lloc de Catalunya, i jo són poquíssimes les vegades que veig a la Guàrdia Urbana que està parant aquests motoristes. Alguna vegada m'han dit, cuidado, és que no tenim temps de tot, senyor Guerrero, no podem donar abast. Però clar, amb això també tenen raó, perquè clar, això potser és un... Jo, i, no sé, vam fer un dia un recompte amb uns companys també de mitjans de comunicació, i diuen que els motoristes que no circulen com tenen que circular estan per sobre del 60%, dels que estan conduint,
Déu-n'hi-do.
O sigui, això comença a ser greu, per sobre del 60%. Mm-hmm. Bueno, anem a la publicitat.
Molt bé.
I anem a parlar de seguida de les ciutats defensores dels drets humans. Us sembla bé?
Molt bé. Sí.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel reserva per als dimecres a les 11 de la nit un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda. A la Fundació Sarco Habitae portem 25 anys cuidant persones i volem donar veu a tots aquells que també miren per la gent gran. Per això et presentem els Premis 25è Aniversari Sarco Habitae. Premi als nostres avis, dirigit a alumnes de primària. Premi al millor projecte d'investigació sobre la gent gran, dirigit a estudiants de batxillerat i formació professional. Premi Gent Gran Activa i Solidària, dirigit a associacions i entitats de gent gran. Premi a la millor pràctica en la cura de les persones grans, dirigit al sector residencial sociosanitari. I premi al rigor i la sensibilitat per la gent gran, dirigit als mitjans de comunicació. Més informació a sarcohabitae.es. Fundació Sarco Habitae, 25 anys cuidant persones.
L'empresa Sarco Habitae, la més potent de l'estat espanyol en el sector dels serveis d'atenció sociosanitària, arriba als seus 25 anys amb uns premis de dotacions econòmiques. Els premis Persones amb Actitud Sarco Habitae. En concret, avui et parlem del premi als nostres avis dirigit a alumnes de primària. El seu objectiu és reconèixer i premiar la millor iniciativa, projecte, etc., fet amb una classe de cicle de primària que promogui entre els nens l'educació en valors d'estima, de respecte, afecte, admiració, etc. Si vols conèixer les bases d'aquest premi, entra ara mateix a sarcohabitae.es. Fundació Sarco Habitae, 25 anys cuidant persones.
Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
I un dia més, quan la torn aquí al programa, hi ha en directe la senyora Maria Teresa Figueres. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Bé, doncs dir-vos que els productes alimentosos Colnatur es basen en les propietats de la seva proteïna col·làgen assimilable, enriquida en vitamina C. Perquè prenem cada dia Colnatur, cuidem les nostres articulacions, ossos, músculs, dents i pell de forma natural i efectiva. Colnatur es pot prendre en qualsevol edat o situació, però és imprescindible a partir dels 40 anys i també per tots aquells que practiquin esport o exercici físic a qualsevol edat. Perquè els seus beneficis els notem ja des dels 3 primers mesos i si els seguim prenent cada dia ens acompanyaran al llarg de la nostra vida. En resum, prendre cada dia Colnatur és un hàbit de vida sana que ens ajudarà a mantenir-nos en forma i vitals durant molts anys.
Estem amb tu, Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs, amigues i amics, seguim avui, és el dia dels síndics de Greuges, a la Maria Assumpció Vila, que és la síndica de Barcelona. I el síndic de Greuges de Viladecans, el senyor Vicenç Manzón. Per cert, els dos han parlat de moltes coses, de... No, anirem de seguida amb el tema dels drets humans, però clar, no podem oblidar que ho estàvem comentant mentre hi havia la publicitat ara, que els conductors tampoc som tots perfectes, els conductors de cotxe, perquè també es fan barbaritats, eh? Vull dir que, per exemple, un perill gran és quan se't posa darrere un altre vehicle i que et vol adelantar, m'entens? Perquè tu vas amb una, estàs circulant amb una velocitat, que és la que tens que anar, i si no volen, doncs si s'esposa i vinga, que quasi tiren o fora de l'autopista o fora... Bueno, ja no diem les carreteres, quan hi ha una línia contínua, sí. Que ara n'hi ha moltes, que són línies contínues de quilòmetres, Això molts no ho respecten, no? Yeah. I bé, mira, per posar un exemple també de que no hi ha cap respecte tampoc a la velocitat. El cinturó... El cinturó des de la plaça Cerdà fins a General Mitre, Allí hi ha una quantitat de cotxes. Es té que anar màxim 60 per hora. Però hi ha cotxes que es passen a 80, a 90, amb unes velocitats, i tampoc he vist mai... Bueno, si, no sé si t'hi deuen fer la foto.
Hi ha alguns trossos.
Jo m'imagino que sí, però mai he vist parar ningú. Esclar, no es posarà potser... La Guàrdia Urbana dirà, no es posarem dintre del túnel tot el dematí. Però aquí, en aquest cinturó, es passen unes velocitats a tots els túnels impressionants, no? I després també no podem oblidar, i això és un missatge que envieu vosaltres millor que jo, i consell vostre, als vianants. Sí, és que els vianants van totalment despistats, parlant amb el mòbil, per posar un exemple, i tampoc respecten els semàfors.
No, gens.
Això com ho veieu? Perquè això també... Doneu un consell en aquest... No, diuen, és que són gent gran. No, jo he vist hasta gent jove amb el mòbil, m'entens? I que no l'atropelles de miracle, no? Sí. Vicenç.
Nosaltres, de semàfors, no. Més aviat tenim pas de vianants, perquè semàfors no és una ciutat amb molts de semàfors. A vegades el que ha passat amb els pas de vianants, sobretot per la nit, falta de llum. I en alguns llocs s'ha tingut de reforçar perquè no es veu. Després també, de cara al ciutadà, ens falta una mica de cultura als dos. I ara me posaré de cara al ciutadà. Normalment, quan arriba, i també des del conductor, perquè també m'ha passat a mi, quan arriba un ciutadà i té un pas de vianants, no s'espera. Agafa el dret, com si tingués prioritat, en lloc de mirar a veure si té el vehicle a sobre o no. I a vegades ha sigut molt lamentable. Vull dir, la situació de que, encara que estigui quasi a sobre del cotxe, a sobre del pas de vianants, el vianant intenta cruzar-ho.
El que sí he vist, i potser vosaltres també, és que pas zebra, els passos zebra, sí que es respecten. Jo no sé si realment el que atropella amb algun pas zebra li caurà forta, no? Però això sí que he vist que es paren.
Sí, es respecta bastant. La veritat és que es respecta.
I el que dic és el ciutadà que arriba i sense mirar si el cotxe està sobre del pas de vianants, el que fa és creuar-lo.
Si està ja molt a prop, s'ha d'esperar.
S'ha d'esperar, vull dir...
Té que mirar, clar.
Perquè
el conductor del cotxe el que ha de fer és veure'l.
Bé, anem a canviar de tema. Ciutats defensores dels drets humans. Maria Funció, en què consisteix aquest projecte?
Aquest projecte, concretament, es fa a través de la Diputació de Barcelona, que ha convocat diferents ciutats que defensa, totes tindrien que defensar naturalment els drets humans, però hi ha hagut unes que s'hi han apuntat i les altres no. Aleshores, la Diputació de Barcelona concretament ha organitzat unes jornades que van des del 26 de setembre fins al 8 d'octubre d'enguany i que en diferents ciutats participaran en aquestes reunions. Aleshores, aquí Barcelona també, naturalment, és una ciutat que defensa els drets humans. En aquest cas, personalment no hi participaré, perquè tampoc se m'ha convidat, però que nosaltres, evidentment, que estem per defensar els drets humans i de les persones. Viladecans ha tingut més sort.
Endavant, doncs, Vicenç, com va sorgir aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa fa uns 3 anys... en primer lloc, la Diputació ja va promoure fa anys l'Ucrania ciutats la Carta Europea, que van signar la Carta Europea. I dintre d'aquestes ciutats que van signar la Carta Europea, aleshores, fa 4 anys o més, però fa 4 anys es va iniciar la primera vegada, va anar a aquestes poblacions a dir-li a veure què els semblava aquest projecte. És un projecte de la Diputació. Aleshores, la Diputació de Barcelona el que va fer és tots aquells pobles i ciutats que estaven adherits a la Carta Europea, els hi va oferir. I de tots ells, que n'hi ha molt més, 14 ajuntaments la van acollir. I el que fan és acollir aquests defensors dels drets humans, i és una acció molt humanitària i molt maca, molt bona. Primer, en primer lloc, perquè quan sents les històries de tota aquesta gent, el que està fent i on ho està fent, el nostre quasi es queda petit. Es queda molt petit del que estan fent aquesta gent i on ho estan fent.
Vicenç, quins drets humans es defensen?
En aquests casos són molt, molt, molt diversos. Jo tinc aquí, per exemple, n'hi ha un que és palestí, és metge. Està aquest any, enguany, està aquest, que és palestí, és un metge, i està fent exercint de metge pues, a Grècia i a Lesbos. Després tenim un que és de Ruanda, que és, està per democratitzar i que no va vindre, va vindre precisament pues, la seva dona perquè ell està empresonat i no pot sortir del país. Després n'hi ha un que és de Xina, que, una xinesa, que és de la minoria uigur, que resulta que era una de les fortunes que havia a Xina i el que es va dedicar és a defensar els drets allà a Xina. Bueno, si vols, continuo, perquè vull dir...
M'agraden aquests exemples, que ens donen una orientació.
No, ho dic perquè ahir no estava amb ells i ells ho van explicar.
Molt bé. Això, parlant d'explicar, organitzeu trobades per donar a conèixer aquesta gran tasca?
Amb els mateixos, no. És que cada any són totalment diferents.
I com feu aquestes trobades? Com s'organitzen?
Això ho organitza la Diputació. I en concret a Viladecans li toca el dia 3. El dia 3 fan un acte i diré que el primer any es van repartir per les escoles d'instituts i el que van fer va ser unes xarles. L'any passat el que van fer va, en lloc de repartir-se per tots els instituts a diferents aules, el que van fer és anar al teatre de Viladecans, fer una xarla, col·loqui, etcètera, etcètera, i quan van explicar cada un els seus temes, van formar dos grups i es van posar a treballar amb dinàmica del grup, a fer propostes i veure i reaccions de la gent. I aquest any, per lo que he vist, ho faran exactament igual.
És cert que molts... Atenció en aquesta pregunta. És cert que molts d'aquests defensors corren perill, i per què?
Home, molts, per exemple, un no ha pogut vindre perquè està detingut. Uns altres no poden estar al seu país. I és que, vull dir, és que sé d'altres anys, per exemple...
Per exemple, la darrera trobada, si no em falla la memòria, va ser el dimarts, ahir, 27 de setembre, sí. A Santa Coloma de Gramenet.
Sí, sí.
Tens informació com va anar?
Va molt bé. Vaig estar-hi. Uh-huh.
I què és la viure ahir?
No, va ser la primera trobada i va ser... Cada un va explicar més o menys les seves vivències i la van a... No escrita, sinó viva i en calent, que és el que jo dic, que moltes vegades requereix el caliu de les persones. I em pensava que anaves a dir el darrer any, perquè va vindre...
El darrer any, no? El que tu prefereixes.
El padre Pedro, que està a Mèxic, i és un de que té una casa allà, a la frontera amb els Estats Units, i allà protegeix allà tots els que no poden passar la frontera i els acull allà perfectament.
I com ha acollit a la societat aquest projecte?
Home, jo diria la sensació dels alumnes, en aquest cas, o almenys les autoritats de Viladecans l'acullen molt bé perquè li fan com si fos un acte molt de prestigi, donar-li plenitud. I amb això alienta una mica també els alumnes d'institut perquè vegin la importància que té aquests valors.
Tothom pot assistir a aquestes trobades?
A la de Viladecans pot anar tothom, però el que passa és que està més dirigida als alumnes d'institut per la dinàmica que s'ha plantejat a Viladecans.
I què ho ha aconsegut, o sigui, fins ara, o assolit, fins ara, en aquest projecte?
A veure, conscienciar, sobretot la joventut, de que n'hi ha persones que estan fent coses molt importants en defensa dels drets humans, a diferents, i amb situacions molt difícils, en situacions realment molt difícils.
Maria Assumpció, del tema, canviant de tema, del tema de l'educació, col·legis, escoles, professors, mestres, alumnes, etc. Alguna queixa especial? Al començament
Bé, sí,
de temporada?
Sí, exacte. És el que t'anava a dir, que justament sí, al començament de temporada, moltes famílies doncs, que voldrien portar en un centre determinat els seus fills o filles i resulta doncs, que no hi ha plaça i de vegades tenen alguna dificultat. I sí que ens porten alguna queixa perquè els hi sembla que no han seguit l'ordre de, des de quan s'havien apuntat, diguéssim, i els hi sembla que hi poden haver hagut irregularitats. Tenim algunes queixes, tot i que bueno, l'Ajuntament també hi té una participació, perquè en el Consorci d'Educació l'Ajuntament hi té el 40% de participació i el 60% és de la Generalitat, però per tant sí que en molts casos nosaltres intervenim, podem intervenir i ho fem, perquè moltes vegades ens sembla doncs, que hi ha hagut una injustícia i que pot ser que aquesta injustícia no sigui tal, sinó que sigui doncs, un fallo administratiu, diguéssim, no? I per tant, llavors nosaltres demanem informació i veiem com es pot solucionar.
Hi ha suficients o hi ha aules i col·legis per tothom?
Diria que sí. El que moltes vegades, doncs, esclar, hi ha llocs més de població més nombrosa que llavors, doncs, esclar, volen centres específics i concrets, tot i que ara aquí a Barcelona també ens hem trobat amb casos que moltes vegades aquests centres escolars que demanen, sigui del nivell que sigui, sobretot, bueno, part, vull dir, de 0-3, etcètera, que els han d'acompanyar els pares, vol dir que moltes vegades demanen inclús més aviat a prop de la feina que no pas on treballen, no? I, per tant, aquí, doncs, moltes vegades sí que és veritat que tenim queixes en aquest sentit, perquè no ho poden aconseguir. Però bé, jo crec que el Consorci fa una bona feina i si en algun cas doncs, hi ha hagut alguns errors, els que, sí, més no, els que nosaltres hem entrat han sigut purament administratius.
D'aquesta festa major de la Mercè, darrers dies, sí, que s'ha celebrat, què destacaries? Què és el que més t'ha agradat? Mm. La cultura ha estat primordial?
La cultura ha estat molt important. La cultura ha estat important i, a més, s'ha arribat a més barris dels que s'arribaven. I després, a la plaça Catalunya, que sempre hi havia una mostra d'entitat des de fa moltíssims anys, aquest any s'ha transformat amb també les entitats socials que hi han participat, han fet activitats. Ara s'haurà de fer un balanç, a veure si això ha tingut una atracció per més públic, perquè abans doncs, els estants era per donar informació d'aquestes ONGs, d'aquestes entitats socials, i aquest any s'ha convertit en activitats, no?, en unes activitats dinàmiques i bueno, m'agradarà saber també el balanç que s'ha fet, sobretot per part d'aquestes de les pròpies entitats que són les... Jo vaig estar allà parlant i de moment sí doncs, que semblava que els hi agradava, però es tindrà que fer un balanç si aquest nou sistema és més positiu de cara que la ciutadania estigui ben informada del que s'està fent i del que es pot fer.
No tan sol ha sigut a la Festa Major de la Mercè. Hi ha hagut moltes festes majors en barris, en ciutats, o sigui, poblacions properes a Barcelona, que molts ciutadans s'han queixat dels pregons i dels pregoners. No et dic res.
Aquesta és una decisió del govern de l'Ajuntament que es tracti, no? I que, per tant, doncs, esclar, el govern pot escollir amb qui li sembli, no? I bé, si és una persona que és més de consens, doncs millor.
Està polititzat, això, d'alguna manera, també, diguéssim, l'enxufat o el que se'l té que promocionar? És una pregunta difícil, eh?
Sí, voldria creure que no.
Bueno, jo voldria creure que poder sí. I perdona, eh?
Sí.
Vicenç, quan es celebra diguéssim, la Festa Major de Viladecans?
Com quasi totes les festes majors d'allò, o el 15 o el 8. A nosaltres ens toca el dia 8 de setembre.
Perfecte.
Van
a tot bé?
Sí, sí. Aquí, ja que parles de festes i d'allò, i de sorolls, i hem estat parlant d'aquí, nosaltres tenim només dues festes. Tenim la del 8 de setembre i després la setmana del Teatre al Carrer. Que és on alguna vegada ha sorgit alguna queixa.
Vicenç,
que és la primera setmana del mes de juliol.
Gràcies per haver vingut. Que segueixi treballant l'Ajuntament de Viladecans com està treballant. Vull felicitar aquest Ajuntament. Si no tingués informació, amics i ciutadans de Viladecans, no donaria aquesta felicitació.
Ah, sí?
Jo, quan tinc que dir alguna cosa, que tinc que dir-la, sempre dic la veritat, quan tingui la informació i també el que sento personalment. Si parlo de Barcelona, com que tinc l'orgull de ser català i ciutadà de Barcelona, llavors moltes vegades dic coses no tan sol perquè tinc informació, sinó perquè les tinc que dir.
Molt bé.
Assumpció, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins d'aquí un mes.
Fins aviat.
Anem amb el convidat d'avui.
Dos y para los dos su hogar, unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en su respuesta sí, y para su dolor un solo fin. El
mujer se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, ven,
tenemos que vivir.
Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven.
Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor.
Muchachos del barrio me llamaban loca.
En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver
consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve.
Señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor.
No vendrá, él espera en sus nubes al sol.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 11. Truquins al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han enxampat la cresta de setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també compreu Posem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Muntaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93-453-0391. 93-453-0391. A Gent Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier, Gem Ferrer, també els espera al carrer València, número 12. Gem Ferrer.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I senyores i senyors, amigues i amics, cada 15 dies també estem, i ens agrada molt, i estem molt contents d'estar amb Beta Legal. Un gabinet d'abogats i molt més. I que venen aquí per poder, doncs, explicar-los a vostès, intentar solucionar-los els problemes que puguin tindre, orientar-los dintre del que és el món jurídic i, naturalment, moltes coses més. I avui ens acompanya el Miguel Sánchez, que és consultor de Beta Legal. Miguel, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
En primer lloc, anem a recordar els nostres oients, si et sembla bé.
Sí.
Cada vegada que veniu, cada 15 dies, recordem als nostres oients que la primera trobada, la primera visita amb Beta Legal és totalment de gentilesa.
Correcte.
Ells venen a explicar el problema que tenen, la situació que es troben i el que precisen, no?
Correcte.
I allí què trobaran? A Beta Legal trobaran moltes coses, no, Miquel?
Sí, home, trobaran uns professionals que estan a l'abast de qualsevol persona que tingui un problema o que tingui una necessitat i, bueno, estem per oferir-los tots els nostres serveis.
Però ja poden trucar a partir d'aquest moment i demanar hora de visita 93 745 16 14, 93 745 16 14. Per tant, Miquel, avui anem a parlar del tema de la planificació fiscal 2016, és a dir, declaració de la renta. És important fer una planificació fiscal abans que acabi aquest any?
Sí. Correcte. Mira, si fem quatre números abans d'acabar l'any, aquest 2016 ens podem estalviar uns dinerets de cara a quan tinguem que fer la declaració l'any vinent. O sigui, és important tindre-ho present.
I qui està obligat a fer la declaració de la renda?
Mira, les persones que hagin cobrat més de 22.000 euros, en rendiments del treball, estarien obligats, tothom. I també ens podem trobar altres casos, que pot ser que hagin treballat a més de dos llocs, i en aquest cas el límit ja seria un límit més inferior, estarem parlant de 12.000 euros, i compta amb aquestes persones que no hagin tingut aquests ingressos de rendiments del treball, però hagin tingut altres ingressos, com ara rendiments del capital mobiliari, que estarem parlant doncs, d'interessos, accions, vendes d'algun patrimoni, com pot ser un pis o algun local, i sobretot rendes immobiliàries que poden tindre un lloguer i que s'hauria de declarar si superen certs límits. Llavors, tot això s'hauria de mirar amb cura.
Mira, hem començat de seguida les trucades telefòniques a través del 93 409 27 71 i 93 409 27 72. En Xavier, de Mataró, et fa aquesta pregunta. O diu: no faig la renda si no estic obligat.
Correcte. A veure, és lo normal, és lo més fàcil que tothom pensa. És a dir, si no tinc l'obligació, no la faig. Però compte, No fer-la no vol dir que si la comprovem, mirem les dades, mirem els imports, no vol dir que no es pugui sortir a retornar. Per tant, sempre abans de pensar si la faig o no la faig, és convenient mirar si és... si és en aquest cas millor fer-la o no, perquè ens podria resultar que ens haguessin de tornar més diners.
La Meritxell, és com estan passant ara les notes, Miquel, sí, la sí. Meritxell, des d'Andorra, et fa aquesta pregunta. Aquest 2016 pagarem més o menys renda?
A veure, aquest any, el 2016, que farem la renda l'any que ve, perdó, tindrem un 1% menys de... pagarem menys un 1% d'impostos que l'any anterior, eh? I també hem de tindre en compte que el mínim personal i familiar també ha pujat i això també ens farà que paguem una miqueta menys d'impostos.
I ara el Lluís de Barcelona et pregunta, respecte als nostres estalvis, com queda?
Bueno, la baixada dels impostos en respecte als estalvis aquest any és una miqueta més petita, és només un 0,5%, però també influirà a pagar una mica menys impostos, per exemple, com l'any 2015. Si ho comparem amb una venda que no vam fer l'any 2015 i la fem durant aquest any 2016, doncs tindrem un estalvi d'un 0,5%.
Bé, és impressionant, t'ho explico, perquè és impressionant. Són les 6 de la tarda i 9 minuts i està bloquejada la centraleta i la Inés està tornant boja. Estan aprofitant el 93-469-2771 i el 93-469-2772. Atenció, fixa't a d'on arribem, no? La Maria des de la Vall d'Aran. Et fa aquesta pregunta. I mira, inclús posa Miquel i tot, estan assabentats i estan atents a lo que és el programa. Quina novetat presentarà Hisenda l'any vinent respecte a la presentació de la renda?
Mira, Hisenda, com una de les pioneres a tota Europa, en quant tot és tema d'informàtica, tema de pagar impostos i tot això, vol renovar el seu sistema tributari. I ha posat a disposició dels contribuents el nou sistema de servei renta web. Què vol dir això? Que es substituirà segurament, i si tot funciona tal com volen els d'Hisenda, segurament l'any que ve el programa Padre desapareixerà. Totes aquelles persones que fins ara es feien la seva renda a casa i es descarregaven el programa Padre, doncs, l'any que ve aquest programa desapareixerà. Només estarà pels que tenen activitats econòmiques, els autònoms, els que estiguin en mòduls i a l'estimació directa, i tothom que vulgui fer-se la renta haurà d'entrar via el servei renta web i haurà d'entrar per internet. Serà igual de fàcil i estarà a la seva disposició, però serà online.
Recordem, si et sembla bé, que el termini comença normalment mitjans d'abril fins al dia 30 de juny. És així, no?
Correcte, sí, sí.
Bé, i ara, doncs, la Maria Dolors, des de Mataró, et fa aquesta pregunta. Què hem de tenir en compte durant el que resta d'any 2016 per reduir la nostra factura fiscal i pagar menys a la renda?
Mira, hem de recordar que les deduccions que tenim cada any són més limitades. Vull dir, tenim un govern que en aquest cas, en vez de facilitar, retalla. Llavors, cada any en tenim de menys. Però, bueno, entre d'altres, aquest any seguim tenint la deducció fins a data d'avui encara no hi ha cap novetat, i o sigui, seguirà, deducció per adquisició de venda habitual. Tots aquelles persones que van comprar el pis abans del 2013 podran deduir el 15% de les quantitats pagades amb el seu préstec i tal. Tenim en compte que si no s'ha pagat els 9.000 euros amb 40 de tope anuals, doncs podem fer un pagament per arribar a aquesta quantitat i tinga un descompte fiscal major a la renda. Vull dir, les persones que no hagin arribat a aquests 9.000 poden fer una aportació superior amb el que resta d'any per arribar a aquest tope i deduir-se al màxim.
Un missatge per tu, Inés. Si algú... Ja sé que m'estàs dient que estan trucant, que et fan la pregunta, tu prens nota i ens la passes a nosaltres. Però si algú vol entrar en directe, li preguntes, que si vol, li vol fer la pregunta a Beta Legal directament i amb el Miquel ho pot fer. Però, bueno, seguim amb les trucades que està rebent la Inés Granados. En Llorenç, des de Puigcerdà, Miquel. I diu això. Quins són els errors més habituals que us trobeu a Beta Legal? I a més, què passa aquí? I quan li feu la declaració de la renda als vostres clients?
Sí. Bueno, ara et comentaré un parell de coses del tema de les deduccions de l'apartat anterior. Ens hem deixat unes cosetes. Ara després ho reprendrem.
Fes-ho ara.
Sí? Doncs pues mira...
Jo t'he fet la pregunta...
Sí, és que m'he callat i llavors has aprofitat. No,
endavant.
Cap problema. Mira.
Es repetiré aquesta pregunta una altra vegada.
Molt bé, perfecte. Mira, els lloguers, les persones que s'estaven deduint els lloguers fins al 2014... tots aquells contractes que eren anteriors fins al anteriors al 2015 i fins al 2014. Tots aquests contractes segueixen es poden deduir el 10% continuadament, d'acord? En el moment que aquests contractes s'acabin, ja no es podran deduir res més, d'acord? Els donatius a ONGs, Creu Roges, Càritas, aquestes quantitats també seran una deducció en renda entre un 10 i un 30%. Vull dir, totes aquestes quantitats que es paguin, ens els podrem deduir a la renda. Recordem, mares treballadores que tenen fills menors de 3 anys. Aquestes també es podran desgravar els 1.200 euros anuals, que aquests es poden demanar de manera anticipada, amb els 100 euros al mes, cada mes. D'acord? Si no es fa la deducció anticipada, es poden demanar a la renda. D'acord? No es perden mai. Plans de pensions. Aquí també podem fer aportacions durant l'any fins als 8.000 euros, o el 30% dels ingressos si és menor de 50 anys. Tenim un pla de pensions, poso un exemple, de 30 euros al mes, d'acord? I fem un càlcul de la nostra renda i ens surt a pagar. Podem fer aportacions fins als 8.000 euros, d'acord? I aquestes ens reduiran de la base per pagar menys impostos, I, per acabar, bueno, recordar que les famílies nombroses, a partir d'aquest any 2015, l'anterior, i en aquest, en principi, també d'allò, tenen una deducció de 1.200 euros i 2.400, si és de categoria especial, aquí entraríem en famílies en què poden haver algun discapacitat i tot això, d'acord? I aquí també es pot demanar anticipadament o bé a la renda.
M'has dit fa uns moments, abans de començar el programa, que havies escoltat des del control, molt ben acompanyat amb el Mario i la Inés, que t'agradava molt la música que posem en aquest programa,
sí,
i especialment
sí, sí.
Mocedades. Doncs, si et sembla bé, anem a escoltar un altre tema de Mocedades i després et faré la pregunta que et fa el Llorenç des de Puigcerdà.
Correcte,
sembla bé?
Perfecte.
Ha dormido un sueño en el café, vencido por el tiempo de nunca volver. La tarde en el colegio y un corazón grabado en el pupitre entre los dos. Eres algo más rubia y así de pie, pareces aún más alta de lo que pensé. Cuando tú eras la envidia y yo el porqué, que tu padre decía te iba a perder. Quiero echar la vista atrás, donde se encuentra mi plumier y mi compás, tus trenzas,
y volver a rebuscar un solar.
Yo mis ganas de pelear
y yo el susto
que me daba no verte más a fin de curso. La caricia, el torpe temblor, amor vestido, amor de nunca volver. Camarero, por favor,
otro café.
¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra?
Mi plumier y mi compás y tus trenzas.
Y volver a rebuscar por un solar tú las ganas de pelear.
Y tú el susto que me daba no verte más a fin de curso.
Estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós. Tu clínica de confianza.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93 745 1614, 93 745 1614, o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I, amigues i amics, per aquest motiu avui ens visita Miguel Sánchez, que és consultor de Beta Legal. Us recordo també que podeu trucar en aquest telèfon 93 745 16 14, 93 745 16 14, i la primera visita és de gentilesa per informar-se i també per poder conèixer Beta Legal. 93 745 16 14, 93 745 16 14, truqueu de la meva part i tindreu moltes solucions i coneixereu més directament, més profundament, Beta Legal. Doncs molt bé, Miguel, estem arribant a la recta final del programa, però tal com t'he dit abans, anem, recordo la pregunta que et fa o t'ha fet en Llorenç des de Puigcerdà. I diu: quines són les errades més habituals que us trobeu a Beta Legal quan li feu la declaració de la renda als vostres clients?
Doncs mira, Toni, la nostra experiència al Departament Fiscal, durant uns quants anys ja portem fent declaracions de la renda, hi ha una sèrie d'errades habituals que trobem i que volem enumerar una mica així per sobre, per fer uns 5 cèntims, vale? Perquè, bueno, a l'hora de preparar tot el que són documentació, per fer el tema de la renda i coses que hem de preveure de cara a l'any que ve fer la renda i tot això, doncs tinguem en compte. Una de les errades més habituals, i que ningú hi pensa perquè en principi d'això se n'ha parlat poc, és la subvenció al plan PIBE. La subvenció al plan PIBE s'ha de declarar en renda, tributa. Què vol dir això? Que se'ns ha de notificar al gestor, a l'assessor fiscal, se li ha de notificar que aquesta persona s'ha comprat un cotxe i ha gaudit d'una subvenció. Aquesta subvenció tributa i s'ha de declarar. Vale? Llavors, tingueu-ho molt en compte, perquè ha hagut una campanya aquest any de l'agència tributària en la que la sorpresa era de quan el client rebia la carta era: ostres, com saben que m'he comprat un cotxe? Bueno, doncs en aquest cas, Hisenda cada vegada té més medis informàtics i cada vegada tenen més informació. Llavors, és molt fàcil de que els hi puguin dir, doncs, que aquest tema de la subvenció no hi era declarat. Vale? Tenim una altra de les errades que són sovint, és que, per exemple, un treballador pot haver cobrat durant l'any unes quantitats que va cobrar de l'atur, vale? I pues, encara que siguin un mes, dos mesos, no ho comuniqui al gestor, i aquestes quantitats després tenen la sorpresa que tenen una paral·lela. Vale? Llavors, bueno, sempre hem de recordar si hem estat a l'atur, si de quants llocs hem tingut ingressos. No cal que sigui d'empresa, sinó que pot ser una entitat pública, vale? L'INEM, la Seguretat Social, amb prestacions, qualsevol cosa d'aquesta. D'acord?
Dos, sí.
Sí, i per últim faré 5 cèntims molt ràpid. Mira, segones residències, també la gent se les deixa. No és la vivenda habitual, se les deixa. O sigui, en comunicar-les i validar el borrador no vol dir que estigui bé. Sempre s'ha de verificar que les dades que surten són correctes.
D'acord, doncs recordin el telèfon de Beta Legal, 93 745 16 14, 93 745 16 14, i Miquel, fins d'aquí 15 dies.
Molt bé, bona tarda.
No hi podia faltar aquesta cançó, oi? Tómame o déjame.
O déjame, pero no me pidas que te crea más.
Pots estar segur o segura que no et deixarem mai.
Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar.
I és que ens agrada tant estar amb tu. Bona tarda, Catalunya.
No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpabilidad.
Pues mira, un petó també pels d'Andorra.
Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar.
I naturalment un petó també per la Vall d'Aran.
Si me vas a abandonar, hazlo antes.
És que no puc resistir. Us estimo. Fins demà.
Mires porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar, y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada, tu mirada. Tómame. Déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad, trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar.